i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A ser català.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues. 12 i 6. Veniu, veniu. Veniu i fem una banyadeta, que ja us ho vam dir, que a la piscina de Rodri hi havia aigua i ahir, havent dinat, sabíem que el jugador li ha comunicat al Barça que sí, que la proposta que li interessa és la seva i, per tant, ja pot posar-se a negociar amb el Manchester City un preu de traspàs i, si s'entenen, tancar l'operació perquè Rodri vesteixi de blaugrana. De manera que el Barça, si ho culmina, fitxarà l'últim perfil que li podia faltar si filem molt prim per culminar el millor mig del camp del món sense discussió i sense fissures, ni a nivell tàctic, ni a nivell físic, a nivell, per suposat, tècnic, defensiu, ofensiu, amb pilota, sense pilota. Rodri és un salt més a nivell futbolístic per qualitat individual i també pel que porta el col·lectiu. I és, sobretot, un actiu valuosíssim a nivell de lideratge. Un perfil de jugadors que en certs moments de la temporada passada, també l'alta, però sobretot la passada, Flick va dir que trobava a faltar, que es poguessin posar el pes de l'equip, el pes d'un partit que es complica a l'esquena, que amb una mirada, que amb una instrucció, que amb un crit, poguessin redreçar el rumb si a l'equip se li havia torçat. Jugadors que tinguessin aquest lideratge, aquesta responsabilitat, aquestes taules. Una mena de pare, si voleu, tot i que no m'agrada aquesta metàfora, a la gespa, perquè pugui anar modelant i acompanyant a l'hora de forjar el caràcter d'aquesta generació daurada que ja ha començat a donar una època de grans èxits. A l'espera que es tanqui el traspàs, el millor jugador de l'últim Mundial, el pilota d'or del 2024, ha escollit el Barça. Ha escollit el Barça per davant de qualsevol altre, simplement perquè la seva aposta és jugar en aquest equip. No val allò de que potser n'hi ha d'altres que no s'hi han posat del tot, si el Madrid hagués apretat. La crònica d'Ail Larguero de l'Anton Meana és inequívoca de que Florentino i el Madrid ho van intentar tot.
La cadena SER se ha puesto en contacto con Pablo Barquero, el agente de Rodri, y en una conversación telefónica, tranquila, nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la Copa del Mundo en New Jersey. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación, que el Madrid ha ido en serio a por Rodri y que ha puesto todo encima de la mesa para que Rodri jugara en el Madrid. Desde su presidente hasta el director general, hasta la gente que trabaja en el club, todos han trabajado para que Rodri pudiera jugar en el Real Madrid. Las conversaciones han sido positivas, han estado negociando estas últimas dos semanas, pero Rodri ha tomado la decisión de elegir otra oferta. Y por ese motivo hoy se lo ha comunicado al Real Madrid, para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato que el Real Madrid ha querido tener con Rodri en estas dos semanas, como digo, de conversaciones. Y como digo, en la conversación que hemos tenido con el agente de Rodri, recalca el comportamiento del Madrid, la oferta del Madrid y el hecho de que el conjunto blanco fuera en serio a por Rodri, pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero agradecido Rodri porque la oferta que le presentan está a la altura de un balón de oro del Mundial.
No, a més, explica que els interessos de Barça, Madrid i també PSG van en paral·lel, prenen la sortida d'aquesta cursa pel fitxatge junts. A l'artilleria del Madrid, per caçar el fitxatge, hi va afegir també el nom de Mourinho, però el nas de l'Aritz, el que li deia des de fa setmanes, és que encara que el Madrid tingués la necessitat més gran, la voluntat de Rodri potser anava per una altra banda.
Las llamadas que recibe Rodri prácticamente llegan en horas, o sea, no hay una diferencia de días entre la llamada del Barça, del Madrid, del PSG, que ya dijimos que fue pues la que desechó prácticamente sin escuchar, porque su voluntad siempre ha sido llegar a España, ¿no?, de vuelta. En ese sentido, se puede decir que nadie llega tarde o que nadie llega porque está el otro, no es una reacción porque el otro se haya metido en la operación Rodri por la que el Barça, por ejemplo, pueda atacar al jugador o al revés, ¿no? Y de hecho, en las 20 24 horas posteriores a la final del Mundial, Rodri ya tiene en su teléfono las llamadas de los tres clubes grandes que le quieren fichar. De hecho, se monta en la rúa de ganar el Mundial sabiendo que el Madrid, el Barça y el PSG están detrás de él. Recalco un poco lo que ha dicho Antón. Rodri considera que el Madrid es muy honesto, que es muy transparente, ¿no? Muy directo también en las conversaciones que tiene, muy intencionado hasta el punto de, bueno, pues presentarle esa oferta irrechazable, ¿no? Pone incluso a Mourinho al servicio de esta operación, porque Mourinho habla personalmente con Rodri, le traslada un poco cómo es el proyecto del Madrid al jugador, y bueno, pues por eso crece un poco la sensación de que quizá al necesitarlo más el Real Madrid, probablemente, que el Barça, está más cerca del Madrid que del Barça. Pero aquí ya os dije yo, de hecho, que no habíamos oído nada de boca de Rodri, ni de su agente, ni de nadie. O sea que yo, aunque todo el mundo daba por favorito al Madrid, esa opción del Barça siempre ha existido.
És tan senzill com que Rodri escull el Barça perquè el Barça és referència. I quan ets referència, el millor lema que pots tenir és nosaltres a la nostra. Però si ens fixem també en aquesta rivalitat Barça-Madrid, el Barça fitxa l'heroi que va deixar Vinícius sense una pilota d'or que donava per descomptada, i que el Madrid, per defensar-lo, va fer el ridícul de no presentar-se a la gala, regalant-nos, això sí, que la foto de la nit fossin només Aitana i Lamine, juntament amb el propi Rodri, que ara també serà culer. Un Vinícius que des de llavors havia de fer perdeu, i en canvi, si se'm permet la broma, ha fet poc més que el pardillo. La seva renovació i el fitxatge més car de la història del Madrid amb prou feines han tapat les últimes 24 hores que la Casa Major se l'ha endut al Barça. I per si no n'hi havia prou que la selecció espanyola hagués guanyat el Mundial amb 8 culers, és inevitable pensar ja com rebrà l'afició del Madrid el capità que va aixecar la Copa del Món, la segona estrella, la primera vegada que trepitgi el Bernabéu després de guiar Espanya a conquerir el món i ho faci vestit del Barça.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
El que ens venia avisant que en aquesta piscina hi havia aigua des del cap de setmana, que ens poséssim al banyador i ens preparéssim a nedar, era el Nil Solà. Nil, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bona tarda.
Bona tarda, això vol dir que fa hores que t'has llevat, eh? Les vacances fins aquí, com aquell qui diu.
Les hem hagut de tallar les vacances ràpidament per estar actius pel que t'hi jugues. De fet, seria millor encara dir bon dia, tot i que ha passat el migdia, però està clar que amb una gran notícia, com és la de que Rodri, si no hi ha cap inconvenient d'última hora i no fracassen, que sembla impossible aquestes negociacions entre City i Barça, es convertirà en nou jugador del Barça.
Això és el que es pregunta ara la gent. Ara què? Aquestes negociacions seran ràpides? Al voltant de quines xifres es poden moure?
Doncs el Barça la intenció que té és tancar-ho quan abans, és a dir, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. Està previst que entre avui i demà hi pugui fer ja aquesta primera oferta. Per la informació que tenim, una oferta que podria arribar als 60 milions d'euros entre fixes i variables, uns 45 milions d'euros fixes entre 10 i 15 de variables. Aquesta seria la primera aproximació que farà el Barça al Manchester City. Amb Rodri ja està tot acordat, ja ha donat el sí al Barça i també a la proposta que li feia al Barça en aquest sentit, econòmicament i també de temporades, el futbolista, el capità de la selecció espanyola. Per tant, en les pròximes hores s'ha d'accelerar aquest procés perquè Rodri pugui convertir-se en nou futbolista del Barça. Les dues parts saben quina és la voluntat de Rodri, les dues parts saben que Rodri vol jugar al Barça, per tant, seria una sorpresa que no acabés a bon port aquestes negociacions.
Hem de requadrar, per qui estigui allò una mica encara mig desconnectat, vagi venint a trossos. La informació que tenim és que, de totes les propostes que tenia a la taula, que al final havien quedat en Barça-Madrid perquè PSG la tenia ja descartada, Rodri el que ha fet és dir-li al Madrid, mira, gràcies per l'interès, però no, i dir-li al Barça, escolta'm, la teva m'interessa, per tant, ja pots trucar a Manchester i negociar, i un cop us poseu d'acord entre clubs ja acabem de tancar les meves condicions. La situació ara mateix és aquesta, Nil, i com dius, la voluntat és, durant el cap de setmana, intensificar, veurem si per tancar definitivament si l'acord és ràpid, i que es mouria entre 45 fixos i fins a 60 en variables.
Sí, aquesta és la idea que té el Barça, arribar a aquests 60, els 50 milions d'euros que el Barça tenia preparats per afrontar l'operació del central. S'ha trobat amb aquesta operació de Rodri que fa temps que agrada a Deco. De fet, ho havia manifestat en unes declaracions el 2024, fins i tot Esport 3, on deia que ell veia a Rodri com el substitut, el jugador més semblant a Busquets. Pel que em consta, jugadors com Eric García, com Pedri, han estat claus en aquesta negociació a l'hora de convèncer a Rodri. També, evidentment, Flick i Deco trucant al futbolista a nivell personal, i a més, doncs, és evident, jo crec que és una qüestió futbolística que encaixa molt més en la naturalesa de joc del Barça que no passa del Madrid. Per tant, Rodri convençut, Rodri amb il·lusió d'un vestidor amb joventut i que tindrà 8 companys dels 23 o 24 que tindrà amb qui ha guanyat la pilota, amb qui ha guanyat el Mundial. A més, se li ha de sumar jugadors com Fermín. Per tant, encaixa de forma totalment natural l'estil de joc del Barça i de Flick. Si no hi ha cap novetat i cap sorpresa d'última hora, Rodri es convertirà en nou jugador del Barça.
Aquest detall és important, perquè ens explicaven el Meana i l'Aritz Gabilondo que el Madrid ha posat tota l'artilleria d'executiva i directiva per intentar convèncer Rodri. El Barça també, òbviament, com diu el Nil, Deco, Flick. Però el millor argument és quan vas amb la selecció espanyola i tens aquests 8, 9 companys quan hi és Fermín. I més enllà del que et puguin dir, Eric, estic segur que t'asseus a dinar amb ell i et convenç de que li compris una nevera al Pol Nord, perquè té aquest carisma i aquest caràcter, i Pedri tres quarts del mateix, però quan t'hi veus jugant i penses, ostres, imagina't jugar amb aquests tot l'any, entenc que és el millor argument que pugui haver-hi. Nil, doncs estarem pendents aquest cap de setmana de com avancen les coses. Acaba de gaudir el que puguis d'aquests dies i ja saps que, com que el teu telèfon sempre està actiu, aniràs entrant sempre que hi hagi novetat.
Em sembla que els hauré de recuperar més endavant aquests dies. Una abraçada.
Fins ara. Adrià Soldevila, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bon dia. Ja heu sentit que l'operació Rodri es ve sondejant des de que el jugador acaba el Mundial i ja està en disposició de tornar a posar el telèfon sense el mode avió i escoltar propostes. Per tant, malgrat que els últims dies tu ens has anat informant de que el Barça ha volgut moure l'arbre de l'operació Julián, s'ha tornat a trobar la porta tancada, a partir d'aquí ha arribat el sí de Rodri, són coincidències en el temps, no és... Com que Julián ens ha dit que no, doncs ara activem Rodri.
No tindria sentit, evidentment, perquè són posicions totalment diferents. Si el Barça la de davanter centre no la té coberta i la de mig centre, en principi la té coberta. Però clar, això és una operació de mercat que és una gran oportunitat pel Barça i no es pot desaprofitar.
Per tant, vol dir que el Barça, dins dels diferents escenaris que va planificant a nivell de despesa al mercat, del que pot anar pagant en traspassos, salaris i l'espai que té dins del límit que li imposa la Lliga, hi havia un escenari en què era aconseguir el fitxatge de Rodri. Per tant, ara, Solde, el que siguem de fer és preguntar-nos això, com condiciona la resta del mercat. Sabem que la prioritat, perquè això també us ho vam dir quan dèiem que el Barça estava molt atent a Rodri, que no era la prioritat 1, però que aquesta operació es podia fer. La prioritat 1 segueix sent reforçar l'atac, pendents també del que passi en Ferran. Com queda ara tot plegat en aquestes 3 setmanes mal comptades que li queden al mercat d'estiu?
La resposta és que encara queden dies de mercat, i no pocs, i per tant, doncs, per afrontar les dues operacions, hi ha temps encara per buidar la plantilla. És a dir, el que ens diuen és que sí, l'operació de Rodri es pot afrontar, l'operació de Julián o d'un davanter centre que valgui uns 100 milions d'euros també es podria afrontar, però evidentment hauria de sortir algú. Ja ens van especificar i insistir que igualment aquest estiu havia de sortir un futbolista estil Casador. Entre 25 i 30 milions que demana el Barça per Casador, això... Ells compten que ho han de poder ingressar. Però, clar, amb aquesta operació nova de Rodri, el que provoca és que el Barça, evidentment, estant a l'1-1 de Fair Play, deixarà d'estar-ho, perquè són dues operacions gegantines, i, per tant, hauria de sortir algú. Hauria de sortir algú altre. Veurem si serà Ferran Torres, veurem si hi ha alguna proposta per Araujo, hi ha alguna proposta per Koundé, alguna proposta per Valde, veurem... com s'acaba resolent l'estiu, però el que en respon al Barça és això, és que hi encara queden molts dies de mercat, setmanes de mercat, i poden passar moltes coses, evidentment, d'entrades i sortides, sobretot també sortides.
El Barça espera moviments per acabar d'encaixar a les següents operacions com es podran afrontar. Això sense calcular el que pugui venir per tercers, no? Si Abde surt del Betis i hi ha un passic, surt Jean Virgili del Mallorca que també toca una part...
També hi compten.
Això són extras.
Amb això també hi compten.
Ah.
Sí, sí. Evidentment són extras perquè són ingressos menors, però també hi compten.
Doncs haurem d'estar atents també a com es va movent la borsa del límit salarial amb les entrades i sortides que faci el Barça. Avui tenim Ferran a Foios.
Sí.
De fet, a València, perquè el rep
a la Generalitat. Homenatge a València ara a les 12 i després a la tarda a Foios.
Recepció institucional i després a la tarda a Foios, per tant, a veure si allà Ferran torna a remenar la cua com va fer els Estats Units.
Recorda una cosa d'això del fair play que dèiem ara, que, i ho hem anat repetint també durant bona part de l'estiu, que el Barça ha de fer ara les grans operacions, les ha de fer ara, aquest estiu, perquè l'estiu vinent, amb la tornada a Montjuïc i la baixa d'ingressos, la reducció d'ingressos que hi haurà, el Barça tornarà a estar excedit i tindrà molts problemes per incorporar futbolistes. Per tant, ha de ser ara tot això.
I que ha presentat uns comptes tornant a partir de la tardor a obrir la tercera graderia i ens vas dir que seria... ha entrat el 2027, per tant,
sí, sí, sí.
Tot això també comptarà. Sol, et deixo una plegant que has d'anar a fer maletes, que te'n vas amb l'equip demà cap a...
A una molt bona hora.
A Udine, no?
A una molt bona hora, sí? Molt bona hora. Sí, sí, a les 6 de la matinada surt l'avió, per tant, ens llevarem a les 3.
Doncs a veure com respira Hansi Flick ara que ja té aquest fitxatge encaminat i a veure el cap de setmana quines novetats ens porta.
A veure, el Barça ha fet un últim entrenament aquest matí abans de marxar cap a Udine i demà hi ha aquest triangular al vespre. És un triangular prou atractiu amb Udinese i amb Nottingham Forest. És veritat que els partits són de 45 minuts cada un, és a dir, en el fons veurem un partit del Barça d'una hora i mitja, però contra dos rivals diferents. Un és l'Udinese i l'altre Nottingham Forest.
Doncs ho escoltarem amb tu a la cadena SER. Gràcies, Solde.
Tirarà.
Com deia el Nil Solà, el Barça fa un fitxatge que a nivell esportiu a Deco era el que li hauria agradat triar quan va haver de trobar un relleu de Sergio Busquets, així ho expressava el 2024 en una entrevista a Sport3.
Traer a un... es que substituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado, y si hay, quizá creo que no vendría, porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que el City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
Ara, amb 30 anys fets i un any d'acabar contracte, sí que Deco podrà fitxar-lo per un preu assumible. El que passa és que, entremig, ha aparegut un fenomen com és Marc Bernal, que en aquesta posició de pivot ha enamorat l'afició del Barça i s'ha guanyat el dret de ser assenyalat com el que ha d'ocupar aquesta posició per fer números rodons, potser a l'engròs, la propera dècada. El que passa és que, davant del temor de que Marc Bernal pugui veure opacada la seva trajectòria amb l'arribada de Rodri, també hem d'explicar que Bernal no és només un mitjentre, per molt que físicament, espigat, potes llargues, pugui recordar Busquets, que tàcticament conegui a la perfecció l'idioma Barça i l'apliqui i ens ho demostri a la gespa. Bernal, durant moltes etapes al futbol formatiu, també ha jugat d'interior, ha tingut més recorregut, ha tingut arribada, aquest any l'hem vist fent gols. Per tant, de tot plegat, vull parlar-ne amb un dels bons formadors que tenim a Catalunya, que va estar 8 anys a la Masia i entre moltes generacions va portar la de Bernal, Lamine, Cubarsí i companyia. És el Dani Orcas. Hola, Dani, com estàs? Buenos días.
Hola, bon dia.
Ui, a veure si millorem la cobertura del Dani, que ens agafa una mica així. Provarem amb la segona. Dani, d'entrada, parlar una mica, hablar un poco de la posición del mediocentro en el Barça, ¿no? Lo específica que es, lo difícil que es ir al mercado encontrar un mediocentro que encaje con la filosofía Barça. Cuando aparece alguien como Rodri, se pone a tiro y además con la trayectoria consolidada y todavía el fútbol que le puede quedar por delante, es muy difícil no aprovechar esta oportunidad.
Un jugador como Rodri, si será, dáelo, sí.
Ui, espera't, que millorem la comunicació amb el Dani Orcas. Tornarem a provar de fer la trucada, a veure si millorem la seva cobertura, perquè ja sabeu que a vegades això de les telecomunicacions fa males passades. Mentre acabem de provar la comunicació amb el Dani Orcas, passo pel Madrid un moment, perquè també tinc escoltant-me l'Héctor González. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Teje? Buenos días, ¿cómo estás?
Contigo también quería hablar de cómo ha caído en Madrid esta decisión de Rodri. Ayer coincidió con los anuncios de la renovación de Vinicius y del fichaje de Diomandé, que no es poca cosa, que es el más caro de la historia del Real Madrid. No sé si estos dos anuncios tapan un poco lo que ha sido el contratiempo de esa línea que necesita el Madrid apuntalar, que es el centro del campo, sobre todo en fase de construcción y creativa. Acabe llevándose el Barça al capitán de la selección española, mejor jugador del Mundial.
Bueno, yo creo que es un bajonazo que Rodri se vaya al Barça y no fiche por el Real Madrid. Es verdad que por ser, en teoría, el séptimo fichaje cronológicamente del verano, yo creo que para todos era el más importante, tanto dentro del club, más que dentro del club, en la cúpula ya contamos que tardó tiempo en darse luz verde a la operación, pero en muchos otros estamentos, también en el staff técnico para José Mourinho, creo que era un fichaje fundamental sobre el que articular el nuevo proyecto del Real Madrid. Pero lo que se desprende hablando con el club y también lo que contó Anton Meana después de hablar ayer con el representante de Rodri, con Pablo Barquero, es que la decisión es de Rodri, que no ha sido ni del Madrid ni del Barça. Es que Rodri, teniendo dos ofertas encima de la mesa, ha elegido, por los motivos que sea, la del Fútbol Club Barcelona. Desde el Madrid nos contaban que la oferta del Barça se acercaba a esos 15 millones netos, que la del Madrid también estaba cerca, pero era un pelín inferior. Que luego también la idea del sistema de juego del Barça seduce mucho a Rodri, que los jugadores de la selección, 8 en el último Mundial, también han hecho su parte convenciendo al futbolista. Bueno, que todo eso junto ha provocado que Rodri se vaya al Barça. En el Madrid no se reprochan nada desde dentro del club. Dicen que han hecho todo lo posible por fichar a Rodri. Rodri agradeció ayer en persona, a través de una llamada telefónica, el esfuerzo del club, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, a José Mourinho, los que les comunicó la decisión de irse al Barça, porque sabe que el Madrid, después del Mundial, hizo el esfuerzo que también Rodri llevaba semanas esperando, desde antes de que empezara la Copa del Mundo, y por fin llegó ese esfuerzo. Ahora bien, entre las dos ofertas, una vez que ha aparecido el Barça, pues Rodri se decanta por el lado culé. En el Madrid lo respetan, lo entienden, y en teoría, yo quiero ver cómo se desarrollan también los próximos días y próximas semanas, no se va a fichar nada ya para esa posición.
O sea, no hay plan B en el Madrid para esa posición, ¿eh? Me apunto esta y vamos a estar atentos a cómo evoluciona.
Es la reacción a que Rodri se vaya al Barça es, vale, era Rodri o nada. Pero yo creo que puede cambiar de opinión, porque al final es que es una posición tan necesaria para el Real Madrid. Es que para mí ha sido el problema de los últimos dos años. Nace de ahí. Luego han pasado muchísimas más cosas, por supuesto, pero creo que nace de ahí. Y yo no tengo tan claro que vayan a dejar tan descubierta esa posición. Pero bueno, si nos atenemos a lo que nos contaban ayer, el mercado estaba cerrado, al menos para ese puesto.
Pues cuando pase el mazazo veremos si el Madrid activa alguna opción, algún plan B o no. Y bueno, lo de Vinicius ya nos venías diciendo, que Mourinho era optimista, que la reunión aquella había ido bien, por lo tanto, ahora convivir, y lo de Diomandé desbloqueado, ya es el fichaje más caro de la historia del Madrid.
Sí, a ver, lo de Vinicius sabíamos que había ido bien, pero no tan bien para que en 24 horas se hiciera oficial la renovación. Firma además hasta 2032, que era un año más del que estaba previsto, es decir, 5 temporadas más a partir de 2027, que es cuando se le terminaba el contrato a Vinicius Junior, que al final va a cobrar 24 millones de euros netos. Recordemos que venía de cobrar 18 y que él pedía 30. Bueno, en ese punto intermedio ha llegado al acuerdo con el Madrid. Dos factores claves para mí en la renovación y que se haya producido también tan rápido. El primero, el gesto del Madrid, cuando parecía que no se iba a mover de esa última oferta de 22, el miércoles en la reunión la sube a 24, y que luego José Mourinho ha jugado un papel fundamental, con llamadas de teléfono al brasileño desde que queda eliminado del Mundial, durante sus vacaciones, preocupándose por él, mimándole ya, también desde que llegara el lunes a Valdebebas. Y bueno, pues ese papel de Mourinho creo que también ha convencido a Vinicius de que al final lo más lógico y lo más fácil y lo mejor para su futuro era quedarse en el Real Madrid. Y luego, Diomandé, sí, el fichaje más caro de la historia del club, se dice pronto, son 125 millones fijos más 15 en variables por un chico de 19 años que ha realizado una gran temporada en la Bundesliga y un buen Mundial con Costa de Marfil, pero que veremos cómo sale el fichaje. Es una gran apuesta de club, a futuro, firma por 7 temporadas hasta 2033. Y Diomandé, que se está entrenando ahora mismo, bueno, acaba de terminar el entrenamiento, de hecho, en la ciudad deportiva de Valdebebas. En un ratito va a salir la convocatoria del partido de mañana en Budapest contra el Ferencváros. El Madrid viaja hoy a las 4 de la tarde y lo normal es que viaje Diomandé, que viaje Vinicius y jueguen todos, uno por cada banda. Se empiezan a repartir ya el ataque madridista. Diomandé por la derecha y Vinicius por la izquierda.
Gracias, Héctor. Abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Puto Rupo Maldani, Orcas. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Buen día. A ver si era así.
Hola, buenos días.
Ahora sí, ahora como un cañón. Entrenador de la Masía, entrenador al fútbol formativo del Barça durant 8 anys. Dani, tú mejor que nadie sabes lo que cuesta formar un mediocentro que encaje en el ADN Barça, y cuando aparece uno fuera como Rodri y se pone a tiro, es muy difícil no acometer el fichaje.
Hombre, está claro que si es una opción esta de Rodri, está claro que el Barça no se lo tiene que pensar, porque es un perfil, pues como habéis dicho antes, que es lo más parecido a Sergi Busquets. Sí que es verdad que, bueno, tapa un poco la proyección de Bernal, pero como bien has dicho, Bernal también se puede adaptar a otro tipo de posición un poco más ofensiva.
Claro, Rodri es un mediocentro, pero tampoco es decir, no hay clones de este mediocentro, pero ¿qué puede aportar en el estilo de jugar del Barça, también con los matices que introduce Flick? ¿Cómo te imaginas que Rodri puede enriquecer un mediocampo que ya de por sí, si no era el mejor del mundo, poco le faltaba?
Bueno, al final yo creo que encaja 100% en el esquema que usa Flick, porque juega con el doble pivote. O sea, al final puede jugar con Pedri, puede jugar igualmente también con Bernal. Es un jugador posicional que tanto qué tanto va para atrás como como que te puede llegar, que luego a balón parado también va muy bien. O sea, yo creo que es un perfil jugador de que al Barça le va genial.
Y lo que decías tú ahora, que seguramente hay mucho culé que piensa, pero bueno, teniendo a Bernal tan joven en esa posición, ¿Bernal es puramente un mediocentro? ¿O tú que le has visto crecer, es un jugador que ya de pequeño tenía otro recorrido? Contigo se hinchaba a meter goles, llevaba una media de 1.5 por partido, que era Levín, es verdad que hace muchos años y al final cuando llegas al fútbol profesional la cosa cambia, pero ¿tú crees que el Bernal que vimos el año pasado, que también fue importante marcando, puede adaptarse a jugar al lado de Rodri?
Sí, por supuesto, está claro que sí. O sea, al final Marc es un jugador pues que tiene perfil defensivo y perfil también llegador, como ha demostrado el año pasado con tantos goles que hizo. O sea, que se puede adaptar incluso a jugar por delante de doble pivote. Es que incluso si quieres dar un poco también de libertad a Pedri, puedes jugar también de doble pivote Rodri Bernal y por delante Pedri. Lo que pasa es que esto ya es más complicado porque está Fermín, está Dani Olmo, que ya por delante pues de enganche pues también lo hace muy bien. Pero yo creo que Marc sí que es verdad que puede perder protagonismo, pero yo creo que también puede ser un jugador importante, porque ya sabemos que las temporadas son muy largas, está la Liga, está la Champions, está la Copa, o sea que yo creo que pueden tener todos muchos minutos.
Bueno, se puede empujar a la gente para adelante, ¿no? Lo decías tú, Pedri puede jugar más de enganche y vamos a ver qué pasa con el delantero, que faltan 3 semanas, pero si no, igual Olmo y Fermín te tienen que hacer de falso 9.
Sí, no. Por ejemplo, Olmo ya ha jugado alguna vez de paso 9 y ya que viene a ser un mundial Olmo increíble, que yo creo que
Uy, ens està fallant la cobertura amb el Dani Orcas, però vaja, bàsicament és el que volíem certificar amb ell, que és que Rodri és un luxe per aquest mig del camp del Barça, que és una posició molt específica, que costa trobar-hi jugadors que hi encaixen, i quan apareix doncs l'oportunitat s'ha d'agafar. I sobretot, que ens hem de preocupar poc per Marc Bernal, que Marc Bernal pot jugar al costat de Rodri, pot jugar com a segona alçada al mig del camp, és un jugador que pot tenir recorregut amunt i avall, que no cal que sigui un futbolista posicional, i que el que pot fer fins i tot és que Pedri s'hagi també de buscar la vida més endavant. De fet, a la selecció espanyola ja passa, va? Quan juguen Rodri amb Fabián, que Pedri moltes vegades de la Fuente el treu de la seva posició a la base per acostar-lo a l'àrea. Dani, gràcies per cogernos esta llamada.
Vale, muy bien.
Abraçada.
Gràcies.
Passen 3 minuts de 1:15 del migdia. Va, posem-nos al dia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
Què tal, Teja? Bon dia.
Seguim pendents del col·laborat de la FIFA aquest estiu, perquè la UEFA segueix mantenint que no es donen les condicions perquè les seves 55 federacions disputin el proper Mundial, mentre que Argentina s'ha sumat al suport públic a Infantino.
Sí, després de les reunions de la FIFA a Rabat, on es va recular amb el projecte de privatització del Mundial, les confederacions africanes, a mans del seu president Patrice Motsepe, van reafirmar de manera unànime el seu recolzament a Gianni Infantino. I ara la Federació Argentina s'ha posicionat també a favor del president de la FIFA en un comunicat. D'altra banda, la UEFA ha emès un comunicat diferent en el que manté la seva postura, com bé deies, de no deixar participar a les seleccions europees a aquells tornejos que organitza la FIFA, perquè asseguren que les condicions que s'havien de donar per aixecar aquest veto no s'han complert, ja que més enllà de fer-se enrere amb el projecte, la UEFA demanava explícitament que s'havia de garantir que els tals intents de desvirtuar el joc no es repetirien.
Futbol a casa nostra, avui a 6:45 tenim un amistós entre Sabadell i Girona, els dos equips catalans de segona divisió.
Sí, serà porta tancada a la Ciutat Esportiva del Girona, a Vilablareix. I l'Espanyol, per la seva banda, jugarà demà un amistós a 6:45 contra el Coventry City, on s'estrenarà la seva segona equipació.
Els equips de les lligues masculines segueixen de pretemporada, també hi són els del femení d'animar el Barça a l'estaig d'Andorra.
Avui Quique Nazaret ha entrenat, però s'ha retirat abans d'hora, mentre que Aitana continua amb el seu pla individualitzat. Ha parlat també Clàudia Pina sobre la situació que viu l'equip amb tantes sortides.
Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes, eren amigues. Han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
Avui també juga amistós de pretemporada al Badalona Güell. El nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, ha parlat per primera vegada als mitjans del club de com s'ha d'acabar de reforçar la plantilla.
Sí, Xavi Pujol ha estat presentat aquesta setmana i ha explicat que ha confiat en jugadors amb poca experiència a Europa perquè estan segurs que s'acoplaran a la idea de ser Kulić. I ha confirmat que encara falten un parell de peces per arribar.
Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant. De fet, ens falten segurament un parell de peces, s'està mirant al mercat, el mercat doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que, per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, poden anar sorgint noves opcions. El que hem d'intentar doncs, és ser vius i analitzar totes les opcions que apareixen o que puguin arribar a aparèixer.
També en bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge de Mac McClung.
Sí, l'escolta estadounidenc conegut mundialment per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esmaixades de l'NBA, cosa que ningú havia aconseguit abans, i que aquesta última temporada ha estat escollit l'MVP de la G League per segona vegada, cosa que tampoc havia aconseguit mai ningú. Ho ha fet amb més de 31 punts i gairebé 8 assistències per partit.
Val la pena pujar a Fontajau aquesta temporada. I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana torna al Mundial de MotoGP.
Sí, i ho fa amb l'històric circuit britànic de Silverstone, on està encara tot per decidir. Hi haurà el retorn oficial de Marco Bezzecchi, el liderat de Jorge Martín, i un Marc Márquez que continua amb la seva gran escalada de posicions i que, com vam sentir ahir al Larguero, se sap que és favorit.
Escolten, Márquez.
Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez.
De los 5 que estamos luchando, si les preguntáis, dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
Per tant, Marc Márquez, que es considera en condicions de poder disputar aquest Mundial que amb les primeres curses de la temporada semblava que se li complicava molt. 12:37, anem a xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
Cadenes de rap, whatever. Sort que aviat torna el Bermo, perquè si de fer jo les veus... Anem arreglats. Mira com riu la Núria Vilamana.
Bon dia, TG.
Què dius, Núria?
Què tal?
Com tenim la gent? Il·lusionada amb
sí,
Rodri o no?
Sí, mira, Teje, sí? Hi havia un oient que dubtava, que era el Sergio, que només començar el programa ens ha dit bon dia des d'Almeria, de debò fa falta Rodri, home, experiència té, i al cap de 2 minuts ha dit Teje, m'has convençut. Per tant, si teníem algú que dubtava, ara ja no, Teje.
No sé si l'ha convençut el tema futbolístic i de personalitat, o l'he convençut amb el que és l'heroi que va deixar Vinícius sense la pilota d'or, eh?
Sí, el que sigui, però l'has convençut, per tant, ja tenim un culer més a la causa. I mira, Teje, alguns comentaris més. El David, per exemple, diu gran fitxatge si es fa, és el millor migcentre del món. A Bart fa falta un jugador experimentat per competir a Champions i 2-1 perquè li treus al Madrid. Això ens diu el David. L'Alícia diu que si s'acaba fent és un cop important perquè encaixarà perfectament i el Barça guanya en qualitat, experiència i lideratge. I el Marcos també diu Rodri, encaixa tot arreu, gran fitxatge i la gent molt contenta, sobretot Teje, perquè clar, el Barça fitxa un bon jugador però és que a més li treu al Madrid.
Clar, jo soc del carro de necessari, home. No, has competit els últims anys sense Rodri en disposició de guanyar-ho tot. Ara, millores l'equip? Molt. Tapes la projecció dels que venen per sota? Per mi no. Penso que Bernal es pot buscar les castanyes al seu costat i fer un paper com el que fa Fabián amb la selecció perquè ens entenguem. Per tant, a partir d'aquí, a gaudir d'aquest doble pivot Tchouaméni Valverde amb el qual el Madrid es presentarà la setmana que ve. Gràcies, Nurieti.
Una abraçada.
La setmana que ve no, la temporada que ve. I també molt marcat l'Espanyol.
Què t'hi jugues?
Andrea de la Torre, com estàs? Bon dia.
Què tal, Teje?
I ha arribat el primer dels centrals que tant necessita l'Espanyol aquest estiu. És Unai Núñez, és oficial que arriba cedit amb opció de compra del Celta. Què pot esperar l'Espanyol d'Unai?
És un fitxatge molt important. L'Espanyol necessitava reforçar l'eix de la defensa després de les sorties d'aquest mercat i Monchi ha apostat per un jugador amb molta experiència a la categoria. Arriba cedit pel Celta, com has dit, amb una opció de compra que seria obligatòria si l'equip es classifica per competicions europees. L'operació s'ha tancat de forma molt ràpida, ja que era una urgència reforçar la defensa, i el jugador també tenia ofertes de clubs com Sevilla, Alavés o València. Escoltem les primeres declaracions d'Unai Núñez com a Pericú.
Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. Y la verdad es que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos. Me considero un jugador muy trabajador, que entrena todos los días y trabaja todos los días al máximo para poder aportar y ayudar al equipo.
Per tant, és un futbolista que coneix perfectament la categoria perquè ja té una trajectòria llarga a la primera divisió espanyola.
Sí, Unai Núñez té 29 anys, ha jugat 200 partits a primera, s'ha format a les files de l'Atlètic Club, equip amb el qual té una Supercopa d'Espanya del 2021, i també ha passat pel Celta, i l'any passat fins al gener va estar a l'Hellas Verona, i després va arribar cedit a València a causa de la lesió de Diakabi. És un central contundent, amb bona sortida de pilota, i que precisament al València va jugar també com a lateral dret. També ha estat internacional amb la selecció espanyola i ara busca una certa regularitat després d'uns anys amb bastant menys protagonisme.
Per tant, a banda de l'Espanyol tenir més centrals, com a mínim ara hi ha un més, també és un central diferent dels que li quedaven a la plantilla.
Sí, aporta lideratge i experiència una mica com Cabrera, és un central que endreça la línia del darrere normalment, guanya molts duels, és molt contundent i transmet molta seguretat. A més, com he dit, pot jugar també com a lateral dret, per tant, li dona una certa versatilitat a la plantilla. A més, és un perfil que demanava molt Manolo González. El Barça haurà de competir la titularitat amb Clement Riedel, tot i que sembla que l'alemany serà el suplent. No s'ha de descartar tampoc que arribi un quart central, ja que Pablo Ramón, com ja vam dir, ha sigut traspassat al Racing, i Miguel Rubio està molt encaminat perquè marxi cap a Valladolid.
Doncs un altre central necessita l'Espanyol i veurem què pot fer amb l'atac també després de la lesió de Quique García. Gràcies, Andrea.
Adéu.
Però el futbol català aquest cap de setmana ens demana una altra cita. I és que sempre per aquestes dates intentem no perdre'ns mai la cita del torneig històrics que organitza el Martinenc, i aquest any encara amb més raó perquè, Martí Junca, com estàs? Bon dia.
Hola, TG.
Celebren la 40a edició d'aquest clàssic de l'estiu al futbol català.
Sí, ja ens té acostumats a aquesta cita al camp del Guinardó, al camp del Martinenc, un torneig dels històrics que, com dius, celebra la seva 40a edició. Ja s'han jugat les fases de grups i ja ens han deixat doncs les semifinals, que jugaran demà a la tarda, una a les 6 i una a les 8. La primera, duel de tercera federació entre l'Hospitalet i el Badalona, dos equips que l'any passat van estar a punt de pujar a segona, van estar les posicions altes, i l'altre doncs és el derbi de primera federació, un derbi amb el Sant Andreu, que ha pujat, i l'Europa.
Per tant, ens toca un any més felicitar el Martinenc per aquesta feina, per això vull saludar el seu director general, l'Alfred Fidó. L'Alfred, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona, per aquesta 40a edició, perquè vol dir que la feina feta a les altres 39 segueix donant uns fruits i segueix sent una referència dels equips catalans a l'hora de, en aquesta cita de l'estiu ineludible, seguir preparant les temporades que últimament ens porten èxits.
Sí, efectivament, estem molt contents d'arribar a aquestes 40 edicions, i com bé expliques tu, al final és feina de molta gent que ha estat abans que nosaltres, que va començar aquest torneig d'una manera molt modesta, amb proximitat i pensant en el que era millor en aquell moment per tirar endavant, i que ha anat evolucionant fins al que és el dia d'avui, que és el que ens agrada a tots aquest torneig d'estiu, no?
I l'edició d'aquest any com la valoreu? Perquè estem tenint... ara ja tenim les fases finals amb equips que han arribat doncs els de primera federació i tercera, però hem tingut equips al llarg del torneig aquesta edició de fins a segona catalana, com és el cas dels Sants. Com heu valorat o com heu vist aquesta diferència de categories?
Sí, nosaltres estem molt contents i satisfets d'aquests primers 4 dies. Han tingut molta assistència, gran ambient, partits molt competitius i entretinguts, molts retrobaments i molta gent que estima aquest futbol cat, no? I aleshores el torneig té unes regles marcades una mica sobre els equips que més vegades han participat, no? I lògicament, tot i que el Sants, per exemple, que l'exemple que acabes d'anomenar, no? Ara mateix ha tingut un descens a segona catalana, doncs és un equip que sempre, els últims anys, ha estat assistint sempre al torneig, no? I en reconeixement se'l convida, lògicament, és un sobreesforç per equips que, lògicament, comencen la competició molt més tard, però ells volen participar, i aleshores, a nivell organitzatiu, doncs, cada any anem, segons els mèrits esportius, convidant altres entitats i altres clubs, perquè així també donar més sortida i perquè la gent pugui també veure també equips fora del territori, no? de la zona de Barcelona i de tota Catalunya.
Més enllà del torneig, que sempre val la pena per això, per venir a veure com prepara la temporada equips que després, durant l'any, ens criden a reconciliar-nos amb el futbol dels nostres barris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles, més enllà del dels focus dels grans espectacles mediàtics. Pels 40 anys, prepareu alguna cosa especial també aquest cap de setmana?
Nosaltres tenim, lògicament, el format és el que ens agrada, el que ens va bé. 24 gols en 4 dies no ha sigut res avorrit, no? El que hem viscut. Hem fet petites modificacions, hi ha una fanzone també que hem estrenat aquest any, lògicament, programa més cabuda, programa més sortida, que la gent doncs, pugui entretenir-les abans dels partits o després, o entre partit i partit, no? I, lògicament, doncs, l'essència és la mateixa perquè és la que ens agrada. Hi ha coses que el format o la manera de ser, la manera de funcionar, aquesta manera de viure el futbol català aquesta setmana ens agrada mantenir-la molt similar, no?
I també un dels grans canvis que hi ha hagut, sobretot doncs, a nivell de xarxes socials, és la imatge. Com ha rebut doncs, tota l'afició del futbol català aquest canvi d'imatge que heu fet?
D'una manera molt positiva, estem molt contents. Ja feia uns anys que sabíem que ens tocava aquesta renovació i ja vam pactar que seria doncs, la 40a edició. No? Ha sigut un treball que portàvem mesos treballant perquè encaixés, no? Parlant sempre del futbol històric, no? Però lògicament amb una visió més renovada, una visió imatge visual renovada, amb logos renovats, no? que identifiqués també doncs, aquest futbol de proximitat i més pròxim, no? Però que a la vegada també es veiés, no? que jo no és antic, no? I que estem actualitzats i que en tirem endavant i que aquest futbol català té llarga vida, no?
Els equips són històrics, però el torneig és modern. I aquest any fins i tot acompanya una mica el temps, eh? Que portem no sé quantes onades de calor que m'he descomptat. Hem agafat una setmana, un cap de setmana, que no és dels pitjors per venir a gaudir del futbol.
Qui ve els històrics o qui és la mà d'aquests històrics, i parlo dels equips i aprofito ara la vostra trucada, no?, per explicar-ho, no? Doncs ahir va ser un dia lògicament entretingut perquè va caure pluja, però no poca, va ser una intensa pluja i he d'agrair doncs, als equips que en cap moment doncs, van defallir, que van estar jugant amb una pluja intensa, la gent a la grada que no es va moure, lògicament es va aixopluc, no? Però que va aguantar per poder veure tots els partits fins al final, els companys, els voluntaris que històricament van aguantar tota la pluja fins al final, vull dir, certament o hi ha un amor per aquest futbol, no? Hi ha un sentiment, hi ha una pertinença, no? O és difícil que la gent faci coses com la d'ahir, no? Que lògicament tot i que ens va caure, doncs van aguantar tothom i fins al final vam gaudir del que ens agrada més.
Ahir sí, ahir va ser dia per herois, però gràcies a la pluja d'ahir també això, ara aquests 2-3 dies de cap de setmana no serà aquella calor insuportable, per tant, els que ens estigueu escoltant, si voleu anar a gaudir dels històrics, és un bon any per fer-ho. Cada any ho és, però més des de les obres, al camp del Martirenc, que sempre ha sigut un camp acollidor i xulo, allà al Turonet, sí. Que tens aquelles vistes panoràmiques, doncs encara convida més, com diu l'Alfred, a impregnar-te d'aquest esperit del futbol català, que molts ens ha acompanyat sempre, però que està bé que sempre anem enganxant adeptes al nostre futbol. Alguna més, Martí?
Jo, per mi ho tinc tot.
Tu ja vas a buscar entrades per demà i per diumenge, eh?
Sí, aniré corrents, perquè aquestes semifinals tenen molta, molta teca i doncs, després esperem que la final doncs, també sigui un gran partit.
Doncs, Alfred, enhorabona i gràcies.
Agraïts pel seguiment i per la trucada.
10 minutets ens queden de programa, va.
Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
I 49, portem molts dies amb els ulls posats als europeus de natació i ara comencem a girar també cap al tartan i cap a l'asfalt i cap al carrer, perquè arriben Exacte. Els europeus d'atletisme i volem desitjar-li sort abans que arrenquin els campionats aquest cap de setmana a un dels atletes que ens agrada penjar-nos medalles, ja ho sabeu. Vam venir l'any passat abans del Mundial i a veure si li podem portar un flow similar. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bon dia.
Perquè, bon dia, a l'hora de la gana ja ho sabeu que
bon
començo
dia,
a bona tarda.
Bon dia, és petit tot el dia.
Paul McGrath ve de ser bronze mundial l'any passat i, per tant, després del campionat d'Espanya que ha fet, que com no podia ser d'una altra manera ha sigut dominador, és una de les grans esperances catalanes i espanyoles per intentar aspirar a medalla en aquests europeus.
Sí, com deies, té el bronze mundial en el seu debut. El debut al mundial va obtenir el bronze, també subcampió d'Europa i va ser campió de l'europeu sub-20 i sub-23. Va participar per primera vegada als Jocs Olímpics de París del 2024. Va quedar 17è, però va estar al podi durant molts moments doncs, de la
cursa i ara mateix, com deies, és campió d'Espanya amb la seva millor marca personal i la tercera millor de tots els temps, a 30 segons del rècord. Llavors, ara aquest europeu, doncs, òbviament, totes les mirades posades en ell.
Pol Macrath, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, aquí...
Fa un any
parlant. Molt bé. Estic aquí a Glasgow entrenant abans d'anar al Campionat d'Europa i amb moltes ganes.
Aclimatant-te, eh? L'any passat me'n recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, un Mundial amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents, molt satisfets. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar a què aspires a aquest europeu o vols que ho deixem a veure què passa?
Bueno, a veure, fa dos anys no vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, en fer-ho el millor possible. Estic amb això, amb moltes ganes, molt confiat, una medalla, crec que és l'objectiu, no? I, però bueno, sempre hem de somiar i jo somio amb l'or, però bueno, a veure què tal.
Van ser els 20 quilòmetres marxa l'any passat, aquella medalla que parlem. He vist que la prova aquesta és, els europeus, és mitja marató, és a dir, la distància és mitja marató, són 21 i escaig. I et canvia molt que siguin 20 quilòmetres a que siguin 21? O...
No, no, res, és un quilòmetre més i que quan vaig fer el Campionat d'Espanya al març, quan va ser la meva primera cop que feia 21 quilòmetres, sí que al principi, no, quan vaig fer 20 i després em quedava un quilòmetre més, mentalment, doncs va ser una miqueta esgotador, però bueno, ja estic acostumat i res, és un quilòmetre, són 4 minuts més i això, després de més d'hora i 20, 4 minuts, no és res.
M'agrada que t'ho agafis així, perquè 20 quilòmetres no els faria. Si a sobre quan ja els he fet em dius no, i n'has de fer un altre, igual t'ho regalo. Laia.
Com estàs vivint? És a dir, ara esteu a Glasgow, veniu de fer un europeu aquí a Espanya. Tema temperatura, entenc que és millor allà? O com, no sé si t'afecta, si et beneficia, si fa fred? Tot això, com heu treballat?
Sí, bueno, ara a Glasgow fa 14-15 graus. Fa una miqueta de sol, però acabo d'acabar l'entrenament i feia un fred i un vent, però bueno. A Birmingham sí que està més al sud, farà una millor temperatura, però clar, jo entreno a Barcelona i ara mateix a Barcelona no es pot sortir ni al carrer. I vaig decidir anar-me al nord, a entrenar millor, i sí que a Birmingham doncs, seran condicions una miqueta més caloroses que aquí a Glasgow, però molt semblants.
És a dir, a Glasgow fa 14-15 graus, a Barcelona fa enveja, això ara
sí.
Mateix, perquè
ens estem tornant. Tant de bo.
El Pol Macrath, pel que no podeu intuir si no ho sabeu la seva història, que el seu pare és escocès, és de Glasgow. Escolta'm, la teva prova és el dissabte que ve, el dia 15. Aquell dia
sí.
Hi ha un Dundee Celtic de Copa, però és a la tarda. El teu pare no t'excusa, per no venir-te a veure?
No, és que... Clar, ser a Birmingham, doncs també venen els meus pares, venen els meus tiets, i clar, ja s'han organitzat tots per després del partit anar a un pub a Birmingham i veure... Després de la cursa anar a un pub a Birmingham a veure el partit, així que podran fer una miqueta d'atletisme i després el futbol, però n'hi haurà temps per tot.
És un Dundee Celtic de segona ronda de Copa, encara que a Birmingham no fan la bogeria d'intentar arribar al camp. Per tu és especial córrer tan a prop d'on tens part de la teva família, part dels teus orígens?
Sí, i tant. Per sort, no és el primer cop que vindran a veure'm a competir, però és molt especial. És el Regne Unit, no?, al costat d'on és el 50% de la meva família, i és un plaer, sempre, no sé, prefereixo, encara que és Birmingham, no?, i és una ciutat, no és la més bonica, no?, de tot el Regne Unit, però, no sé, a mi m'agrada, doncs, també venen amics del meu pare, i això és emocionant, no?, que poder compartir, no?, temps que de la meva família amb els amics, doncs, m'agrada molt, i, bueno, i després sí, que van animar i estar amb mi, i és una cosa doncs, que, bueno, que estic molt agraït.
I de cares a la final, quins són els principals reptes o els principals contrincants que tu has anat controlant perquè tot vagi com ha d'anar?
Bueno, això jo crec que ja es veurà. Els rivals, el principal rival, el favorit, és un italià, però... Jo cada entrenament que estic fent estic millorant, no?, de l'any passat, on vaig aconseguir el bronze,
i espero que sigui una cursa doncs, ràpida, doncs, també si puc fer marca personal millor, però bueno, amb moltes ganes i amb molta confiança, no?, de fer-ho el millor possible.
I ara el pla d'aquí a dissabte que ve se't farà llarg? Quin és el pla? Segueixes entrenant cada dia? Ja tens descansos entremig? La dieta ja és ultracuidada? Quina és la rutina d'aquí a dissabte que ve? Com t'hem d'imaginar la propera setmana?
Doncs, bueno, em queden dos o tres entrenaments exigents i després ja és més descansar. Sí, és una mica desesperant perquè, clar, no pots fer gran cosa, has d'estar a l'hotel, avorrit. Després jo faig el que es diu com un... Durant tres dies trec tots els hidrats, és a dir, res de pasta, d'arròs, i només menjo, doncs, fibra i, bueno, una miqueta fibra, una miqueta proteïna i verdures, i després els últims dos o tres dies sí que menjo de pasta, arròs, de tot. Però bueno, encara em queden dos o tres dies per això, i res, descansar, fer els últims retocs, i res més. I pensar en la competició.
Visualitzar la cursa. Ets dels que visualitzen que tot anirà bé o ets dels que es visualitzen, jo què sé, m'entrebanco, em surt una bamba, tal, amb algun, per anar preparat per si has de reaccionar a alguna adversitat?
Sí, jo abans visualitzava totes les possibilitats, no? Si quedava últim, si quedava primer, però després vaig decidir, per què estic pensant de quedar últim? I ara només visualitzo guanyant, sempre. I només visualitzo doncs, ser el primer, no? Doncs fer marques personals i tal, i després si sóc l'últim, si tinc alguna molèstia, si em lesiono, doncs això ja serà problema del futur. Però ara mateix només penso en fer-ho el millor possible, que això és guanyar.
Doncs t'acompanyarem en aquesta visualització, Pol, et deixarem ja que et concentris la setmana que ve. M'ha interessat això, els primers dies de descans després dels entrenaments no hidrats per no inflar-se, però després ja sí, els dos, tres abans de la cursa, benzina per aquests 20 quilòmetres marxa, mitja marató en marxa, en què el Pol Macrat és una de les grans esperances de medalla de l'equip espanyol. Pol, una abraçada i que acabi d'anar bé aquesta preparació i et seguirem durant el campionat.
Moltíssimes gràcies.
I quan guanyis medalla tornarem a trucar, cap dubte. Gràcies al Pol Macrat, gràcies a Aia Pujals i gràcies a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya, que amb el Tomàs Sánchez del control tècnic ha fet possible aquest dijous. Així rematem una setmana més de ràdio amb vosaltres aquest estiu. Pausa, butlletí, ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Dilluns hi tornem i vés a saber si amb el fitxatge de Rodri i el Saki ben lligat. Adéu-siau, bon cap de setmana a tothom.
Sigue flac i capitans, remenen la bola. Demà tornem, si no ens fan fora.
Què t'hi jugues?